Bruce Springsteen, Brian Wilson, Phil Collins, Patti Smith o Neil Young són alguns dels músics que en els darrers anys s'han apuntat a un fenomen que mai havia estat tan de moda en el món de la música, les autobiografies. En tan sols un mes de diferència, dos grans mites del segle XX s'hi han afegit: Elton John, coincidint amb la seva gira de retirada, i Prince, a partir d'un diari que va escriure poc abans de la seva mort. En el cas del cantant i compositor britànic, cal sumar-hi la recent estrena del seu biopic, Rocketman, que d'alguna manera es pot relacionar amb Yo Elton, la seva autobiografia.
I mean, the movie was a fantasy, with elements of truth in it, of course. And I wanted to show the tough ride of
La pel·lícula va ser una fantasia amb elements de veritat i volia ensenyar la duresa de ser un artista exitós i com en moments complicats me'n vaig sortir i vaig tirar endavant amb la meva vida. Això, en canvi, comença a l'inici de tot. És la història de la meva vida fins al dia d'avui amb totes les imperfeccions. Vaig intentar fer-ho divertit i interessant perquè la gent no s'enredés amb massa històries musicals i temes complexos. Podria haver escrit un llibre quatre vegades més llarg perquè han quedat fora moltes coses.
Són dos llibres totalment diferents. El d'Elton John és molt literari, explica amb detall alguns episodis de la seva vida, també els més tèrbols i els problemes derivats de les seves addiccions a les drogues. En canvi, el de Prince és com un diari de fotografies acompanyat de textos escrits amb un llenguatge abreujat. El que tenen en comú és el traductor, el periodista musical Javier Blanquez, que afirma que són com la nit i el dia. Reconeix que en Prince ho ha tingut més difícil.
El seu estil és molt semblant a les seves lletres, inclou jocs visuals de paraules, gràfics, abreviatures pròpies d'un llenguatge més habitual de l'escriptura en el mòbil, i això ha estat difícil de traduir perquè no té un equivalent en castellà. És a dir, ell, si volia dir for, que en anglès és F-O-R, ell escrivia l'equivalent fonètic amb el número 4. Llavors això és impossible de traduir en cap altra llengua, has de trobar equivalències. Llavors el que vam fer doncs va ser trobar aquestes equivalències. What's it gonna be?
Aprofitem la vinentesa per preguntar a Blanquez què descobriran els fans que llegeixin aquestes autobiografies. De Prince, alguna cosa relacionada amb la seva vida familiar.
Les relacions difícils que van tenir el seu pare i la seva mare, que es van divorciar, la relació d'admiració que tenia amb el pare, que també era músic i que en certa mesura va ser un camí perquè ell explorés doncs la seva dimensió artística, i com tenia una mena de conflicte amb la mare, que sempre li va estar palpitant, no?, en el seu subconscient.
I d'Elton John, algunes excentricitats sonades.
Ell tenia, o té, una addicció a les compres. El que no sabíem és que es va comprar una vegada, sense saber-ho, un tramvia, però un tramvia real, a Austràlia, que li van portar a casa seva transportat amb dos helicòpters. O que es va comprar un Tyrannosaurus Rex de cristall que li va oferir el Ringo Starr. See that black boy over there running
scared. His old man got a problem. En Prince i Elton John no s'acaben els llibres autobiogràfics que podeu trobar a les llibreries. D'això en sap molt l'editorial Libros de Cultrum, que rescata ara la figura d'un músic menys mediàtic que ells, però igual d'influent i determinant en la història de la música, Gil Scott Heron. L'editor Julián Viñuales explica què aporta con les hores cantades.
Endinsar-nos en les vivències del compositor, activista, poeta, pensador, agitador i també novel·lista, considerat per molts pare del rap i precursor sense corona del hip-hop. I també anomenat el Dylan negre, The Black Dylan.
Beautiful Ones, de Prince, Yo Elton, d'Elton John i con les hores cantades de Gil Scott Heron ja estan a la venda.